Bon dia, com esteu? Són les 8. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous 2 de novembre de 2023. Avui, a Palamós, han vist sortir el sol ara fa tot just 40 minuts i ara estem a una temperatura de 18 graus. Aquest matí de dijous serà mig ennuvolat, amb uns núvols que aniran més cap al migdia amb l'arribada d'un sistema frontal que portarà pluja durant la segona meitat del dia, tot i que en general serà poc abundant al Baix Empordà. Tot i això, ja ha començat a entrar per la banda del Pirineu. El vent és l'altre protagonista d'avui, perquè bufarà aquest matí entre component sud-oest i oest, i serà un garbí que fins al migdia pot superar els 70 km per hora a la zona litoral i a la meitat sud de la comarca, i ocasionarà mala mar, onades que poden superar els 4 metres segons l'avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermercat Matí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquesta setmana ha estat marcada per les demandes que han fet diversos treballadors de l'Hospital de Palamós per demanar acció per part del govern per treure a la família d'un dels treballadors d'aquest centre de la Franja de Gaza, que, com recordeu, es troba en un bombardeig constant per part d'Israel. També parlarem de la baixada de les taxes que hi ha hagut a la Bisbal d'Empordà i que també s'han aprovat les ordenances fiscals, i a més parlarem de que un jutge ha tombat el recurs municipal de l'Ajuntament de Palamós en contra de la imatge del radar en què apareix l'alcalde Lluís Puig. A més, avui parlarem amb el regidor de Patrimoni Cultural de Sant Feliu de Guíxols per parlar una mica de la inauguració de la nova exposició que es pot veure a partir d'avui al Museu d'Història del municipi. I, com cada dijous, parlarem de sèries i pel·lícules amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassarem tot, abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem en Ferran. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia, Maria.
També saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Saludem a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I també tenim per aquí a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, farem un repàs als titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com dèiem, unes 50 persones es concentren a l'Hospital de Palamós per donar suport al doctor El Hayek. Paula.
Aquesta concentració s'anirà repetint cada dimarts si no hi ha actuacions clares per resoldre la situació de la família de Basir El Hayek.
I la Bisbal d'Empordà rebaixa l'IBI i congela la taxa d'escombraries pels habitatges. Carla.
L'Ajuntament de la Bisbal vol impulsar una prova pilot que consisteix en acumular l'import de l'IBI, la taxa d'escombraries o de vehicles i fer-ne el pagament en 10 terminis sense interessos.
I un jutge tomba el recurs municipal de l'Ajuntament de Palamós en contra de la imatge del radar en què apareix l'alcalde Lluís Puig. Mariona.
L'Ajuntament de Palamós s'ha vist acorralat després que el jutjat de Girona hagués denegat el seu recurs municipal. Aquesta anava en contra la petició del magistrat del procediment, que reclamava al Servei de Trànsit la fotografia del radar que va sancionar l'alcalde Lluís Puig i l'exregidor Bartolomé. La decisió final del jutge ha rebutjat la petició de l'Ajuntament, ja que la imatge és necessària per resoldre la demanda contenciosa d'un policia que va ser apartat del seu càrrec després que esclatés la polèmica de la fotografia.
I roben en 7 establiments i una empresa de decoració del Baix Empordà.
Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos robatoris que van tenir lloc entre les nits del 27 i el 28 d'octubre. Segons ha pogut saber l'ACN, els lladres haurien entrat en diversos locals socials, restaurants i bars.
I I els exregidors, Pau Lladó i Marc Heres, presenten una plataforma com a espai de reflexió sobre com moure's a Palafrugell al segle XXI. Ferran.
Es tracta d'un espai de reflexió per impulsar un debat sobre com ha de ser la circulació de persones i vehicles pels carrers del municipi. Asseguren que aposten per continuar les accions que van impulsar el passat mandat i per proposar polítiques que no van poder dur a terme quan eren al govern per manca de temps.
I a Ràdio Capital presentem 6 edificis singulars que formen part del Baix Empordà, Paula.
Repartits pels diversos pobles i municipis del Baix Empordà, trobem immobles que destaquen per la seva decoració o arquitectura. Per això hem fet una llista per repassar els més característics i simbòlics de la zona.
I les monges deixen l'asil de Palafrugell, Ferran.
La comunitat de religioses que gestionava l'asil Nostra Senyora de Montserrat ha traspassat l'entitat a una empresa privada. Aquest mes d'octubre, el grup de monges de les Germanetes dels Ancians Desemparats, que fins ara s'encarregava de l'asil, ha deixat Palafrugell. La setmana passada, una representació de l'Ajuntament, amb l'alcalde Juli Fernández i altres regidores, van visitar l'asil per acomiadar les religioses i agrair-los la feina feta al llarg d'aquests últims anys, que és tenir cura de la gent gran del municipi.
I el Palamós Club de Futbol va ser homenatjat per la Generalitat de Catalunya amb motiu del seu 125è aniversari. Paula.
El Palamós Club de Futbol va ser homenatjat per la Generalitat de Catalunya amb el motiu del seu 125è aniversari. Aquest reconeixement va tenir lloc el dia 30 d'octubre en el discurs de l'acte Arrels Esportives. El degà del futbol català va ser l'encarregat d'obrir la programació de la Festa Major del municipi amb l'acte del pregó.
I més enllà del Baix Empordà, estan passant coses, perquè Israel, com dèiem, torna a bombardejar el camp de refugiats de Jabalia, el segon atac, en menys de 24 hores. Segons Al Jazeera, aquesta segona onada d'atacs aeris al camp de refugiats més gran de la Franja de Gaza hauria caigut sobre diversos edificis de la zona. De moment, les autoritats no han pogut quantificar el nombre de víctimes. Mentrestant, Hamas acusa Israel d'estar ignorant les seves ofertes de pau. És la denúncia que ha fet el líder del grup islamista, Ismail Haniyeh, en un discurs televisat on culpa el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu de ser el responsable de la guerra. I viatgem fins a Espanya i també a Catalunya perquè el PSOE accelera la negociació i preveu el debat d'investidura la setmana vinent. La intenció és anunciar tots els acords amb els partits entre aquest dimecres a la tarda i dijous. Això precipitarà el registre de la proposta de llei d'amnistia i la data del debat d'investidura al Congrés dels Diputats. Serà probablement la setmana vinent i és una negociació que actualment està a 8 bandes i el PSOE repeteix que no n'anunciarà res fins que no ho tingui tot lligat i signat. Queden molts acords i hi ha molts detalls per tancar. I és que són 8 aquestes negociacions per la investidura i també el tema de l'amnistia fa que 8 vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial demanin un ple extraordinari per rebutjar precisament la llei d'amnistia. I és que, segons han publicat aquest dimecres diversos mitjans, els consellers Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Núria Díaz i Maria Àngeles Carmona han proposat una declaració institucional per advertir dels efectes de degradació que tindria l'amnistia. A més, afirmen que fins i tot podria implicar una abolició de l'estat de dret. Tots 8 vocals van ser proposats en el seu moment pel Partit Popular. Veurem com acaba aquesta negociació per l'amnistia i per tots els temes que volen aquests 8 partits i al final com acaba tota aquesta negociació i si finalment es podrà formar govern. I ara repassem el temps. I a continuació tenim l'Albert Aparicio que ens explicarà una miqueta més sobre la previsió meteorològica. Bon dia, Albert.
Bon dia.
La meva pregunta és, necessitarem el paraigües avui a la nostra comarca?
Doncs és molt probable que el paraigües pugui fer una mica de servei a partir de migdia i durant la tarda. Matí de dijous mig ennuvolat, uns núvols que aniran a més cap al migdia amb l'arribada d'un sistema frontal que portarà pluja durant la segona meitat del dia, tot i que en general serà poc abundant en forma de ruixats al Baix Empordà. El vent és l'altre meteor protagonista que bufa aquest matí entre components sud-oest i oest, un garbí que fins a migdia pot superar els 70 km per hora a la zona litoral i meitat sud de la comarca i ocasionarà mala mar, onades que poden superar els 4 metres segons l'avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya. El vent s'afeblirà una mica canviant transitòriament a component nord, coincidint amb el pas del front, durant la tarda. La temperatura arribarà fins als 22-24 graus de màxima, amb una mínima que baixarà molt després del pas del front, amb valors de fins a 6 graus la propera nit. Demà encara amb alguns intervals de núvols, tot i que no s'espera pluja, i l'inici de divendres serà fred, especialment a l'interior del Baix Empordà i en aquelles zones més protegides del vent, on la temperatura mínima pot fregar els 4-5 graus i a la costa els valors seran una mica més moderats, entorn als 10 graus. Un vent de component oest-sud-oest que continuarà bufant demà amb força moderada i cops que poden superar els 50 km per hora i una temperatura màxima que no arribarà als 20 graus.
Doncs sembla que per fi arriba la tardor, només faria falta que aquestes pluges remullessin una mica més el territori. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta la Sabel Gàmez per parlar una mica sobre el teatre i la cultura.
Austràlia, a Sant Feliu de Guíxols. El passat 14 d'octubre, el Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer va creuar continents i va arribar a Austràlia de la mà del Guíxols Escena de Tardor 2023. Una bona excusa per viatjar. No només Altra Cultura amb Flyers Productions i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, que van ser els encarregats de presentar una obra plena de matisos, sinó els sentiments més autèntics que hom pot sentir en una situació on una dona pot gestar el fill de la seva germana, gestant alhora tot un seguit de sensacions i paraules que per un temps han quedat atrapades en un espai que no s'ha volgut trencar. El teatre sempre és vida, sempre és ànima i espectacle. És un reclam que ens apropa a altres mons, però també al nostre món. I aquesta vegada Austràlia ha servit de pretext per trobar-nos més a prop de nosaltres mateixos, del nostre jo més íntim i personal. Una experiència que recomano viure i compartir cada vegada que es pugui, cada vegada que ens vulguem apropar al que realment importa, al fer un món millor de cada món.
Doncs deixem així el comentari. Moltíssimes gràcies, Sabel Gàmez, per aquesta reflexió sobre la importància del teatre i també de gaudir de la cultura que tenim al nostre país. I aquest dimarts, a les 12, es va fer la primera concentració davant de l'Hospital de Palamós per donar suport al doctor Bashir El-Hayek, que ha vist com la seva família quedava atrapada a la franja de Gaza arran del conflicte entre Israel i Hamas. Paula.
El cap del Servei d'Oftalmologia ha demanat en diverses ocasions que l'estat espanyol repatriï la seva dona i els seus 4 fills, ja que tots compten amb nacionalitat espanyola. La concentració va comptar amb una 50 de professionals dels serveis de salut integrats del Baix Empordà i altres persones que es van solidaritzar amb la causa, que van ser convocats pel comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós. Aquesta concentració s'anirà repetint cada dimarts si no hi ha actuacions clares per resoldre la situació de la família de Bashir El-Hayek. La presidenta del comitè d'empresa de l'hospital, la Fundació i Palamós Gent Gran, Susana García, ha detallat la situació límit en les que es troben els familiars de Bashir El-Hayek.
Que, com bé sabeu, la seva situació personal té la família atrapada a Gaza, els seus 4 fills i la seva esposa, en una situació límit. Només fa unes 24-48 hores que ha sabut que els seus fills estan vius, perquè va perdre el contacte. Bueno, ja sabeu que les comunicacions allà són les que són, i després de bombardejar la casa de la seva família política, és a dir, de la seva dona, que ha perdut part de la família, el seu cunyat, la seva nora, cinc nanos petits, tots morts. Ells ara estan al sud, a casa d'una amiga de la sogra. La mare, bueno, no tenen per menjar, ja ho sabeu. L'aigua no fa ni higiene perquè no poden d'allò encins. I és una situació molt dura.
A més, des del comitè d'empresa s'han assabentat que també hi ha un membre de l'àrea bàsica de la Bisbal d'Empordà que té família de nacionalitat espanyola que es troba a la franja de Gaza, tal com apunta Susana García.
Per això, i sumant-se a la demanda de Bashir al-Hayek, demanen que la Generalitat actuï de mediador amb l'Estat i que aquest últim repatriï els ciutadans que tenen passaport espanyol atrapats a la franja de Gaza.
Segons Susana García, demanen que el govern compleixi amb els seus deures.
Només demanem això, que el govern de la Generalitat, perquè ell és ciutadà espanyol però s'ha assentat aquí a Catalunya fa més de 20 anys, que faci de mitjancer amb el govern espanyol, amb el Departament o el Ministeri d'Assumptes Exteriors, i que mobilitzin un corredor sanitari per poder treure els espanyols, i sobretot els nens. No hi ha dret que estiguin matant els nens. I els estan utilitzant tant uns com els altres. Per això no volem banderes ni res. No ens podem posicionar en una guerra que porta ja segles. El que volem és que el govern actuï i faci el seu deure, que és repatriar els seus ciutadans en una situació de perill com la que estan vivint.
Cal recordar que l'esposa de Bashir al-Hayek, de 33 anys, i els seus quatre fills d'edats compreses entre 13 i 3 anys es troben atrapats a la franja de Gaza. Entre altres accions, Bashir al-Hayek ha emès una demanda al Ministeri d'Afers Exteriors en què sol·licita ajut per evacuar i repatriar la seva dona i els seus fills, ja que tots estan inscrits com a ciutadans residents en el Consolat Espanyol de Jerusalem. Dimecres passat es va emetre el requeriment i fins aleshores no constava cap actuació per part de l'administració espanyola. De moment, però, el cap del Servei d'Oftalmologia no ha rebut cap més ajuda per part de l'administració per rescatar la família de Gaza. Per això, i fins que no s'hagi solucionat el problema, se seguiran fent concentracions en solidaritat amb les famílies dels afectats i per demanar la pau al davant de l'Hospital de Palamós cada dimarts a les 12 del migdia.
Doncs esperem que aquesta problemàtica se solucioni. I el ple de la Bisbal d'Empordà va aprovar aquest dilluns les ordenances fiscals pel 2024. Unes ordenances, contràriament al que passa a altres municipis de la zona, marcades per la rebaixa del tipus impositiu de l'impost de béns immobles d'un 2,5% i la congelació de la taxa d'escombraries pels habitatges. Les ordenances que s'han aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, el Partit Socialista, Compromís per la Bisbal i Tots per la Bisbal. Tots els detalls, Carla.
Pel que fa a l'IBI, s'abaixarà el coeficient del 0,9064% al 0,8843%, el que suposa per al conjunt de la recaptació una reducció de prop de 60.000 euros. Aquesta acció, expliquen des del govern municipal, respon a un exercici de coherència, ja que en diverses ocasions els grups municipals havien presentat diverses al·legacions quan es trobaven a l'oposició per retornar una part de l'IBI a les butxaques dels ciutadans després de l'increment del 10% obligat pel govern central l'any 2014. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, reconeix que, tot i les pujades de preu i l'increment de taxes en altres municipis, a la Bisbal han decidit advocar per millorar la gestió en comptes de pujar les taxes i impostos.
Cas, són unes ordenances fiscals que, tot i aquest context econòmic que ens trobem i que ningú se li escapa, d'increment de despesa, d'increment dels preus de la despesa, i de fet qualsevol que miri els mitjans de comunicació veurà que la majoria d'ajuntaments han realitzat doncs un increment de taxes en molts casos i impostos que en molts casos van molt més enllà del 3,5%, que és l'IPC interanual d'aquests moments. Nosaltres enteníem ja abans i entenem ara, un cop estudiat les ordenances fiscals i els números de l'Ajuntament, que en aquest moment on hi ha un increment generalitzat del que és la pressió fiscal, el que és el cost de la vida per tots els ciutadans, l'Ajuntament de la Bisbal no podia sumar-se, no podíem anar a la solució més fàcil que fan o que poden fer els ajuntaments, que és pujar linealment els impostos i les taxes i els preus públics de l'Ajuntament, que per tant nosaltres aquesta línia no la volíem agafar. Volem fer el que és molta més gestió durant el dia a dia a partir del pressupost que puguem aprovar, i que enteníem, doncs, com dic, que l'Ajuntament no podia fer aquest increment, al revés.
Segons Òscar Aparicio, cal recordar que l'IPC interanual se situa en el 3,5%. Per tant, rebaixar el 2,5% l'impost és una rebaixa important, que en realitat suposa el 6%, ja que aquest IPC no s'aplica tampoc. A més, afegeix que aquesta rebaixa implicarà reequilibrar la hisenda municipal i es farà a través de la modelació de la despesa i treballant els impostos en clau de progressivitat fiscal. Creiem que en un moment d'increments de les despeses en serveis bàsics, l'Ajuntament ha de ser sensible a la dificultat de les famílies i no pujar impostos i taxes.
I també s'ha establert que en els casos d'immobles de tipologia econòmica, com són els d'oficina, magatzem, comercial, obres d'ordenació i solars sense edificar, el 10% amb major valor del tipus impositiu seria de l'1% i en la resta de casos el tipus es reduiria fins al 0,88%.
Pel que fa a les escombraries, la taxa tindrà un increment zero per als habitatges. S'incrementarà només l'IPC, un 3,5% als sectors comercial i industrial, ja que encara hi ha molts dubtes en relació als anuncis sobre increments de preus. Segons l'alcalde bisbalenc, el cost de les escombraries anirà incrementant durant els propers anys a causa del tancament de l'abocador i la planta de triatge de Solius. Per això, des del consistori, volen impulsar un estudi molt detallat durant l'any 2024 del conjunt del servei i la seva prestació. Òscar Aparicio ha destacat que l'estudi analitzarà tant el cost efectiu del servei, mesures de contenció a aplicar i també aconseguir una reducció dels residus tipus rebuig, que són els més cars, i la implantació dels sistemes per reduir-ne les tones, com el porta a porta o bé el control individualitzat en àrees d'aportació controlades. Per presentar aquestes ordenances fiscals davant el ple, Òscar Aparicio també ha destacat la prova pilot que volen aplicar enguany per oferir un futur servei de tarifa plana a l'hora de pagar impostos i tributs com l'IBI, la taxa d'escombraries o de vehicles. El Batlle explica que els ciutadans que ho desitgin podran acumular els imports d'aquestes tres taxes mencionades anteriorment i fer-ne el pagament en 10 terminis sense interessos.
Qüestions que s'han aplicat en aquestes ordenances en el tema de amb l'IBI o amb qualsevol persona que domicili el rebut tindrà una rebaixa del 2% en l'impost de béns immobles, per tant, és a dir, que la rebaixa pot arribar en alguns casos al 4,5%. S'introdueix per primera vegada la figura de la tarifa plana a través d'una prova pilot que volem fer per veure si amb els recursos actuals som capaços de generalitzar-ho i fer-ho amb tot. En aquest moment s'estableix una prova pilot pels impostos de l'IBI, la taxa d'escombraries i l'impost de vehicles, que permetrà que la gent que es vulgui acollir, doncs, pugui fer el pagament d'aquests tres impostos en 10 terminis, sense cap tipus d'increment, de recàrrec o cap tipus d'interès.
I pel que fa a la resta de taxes i preus públics, hi haurà canvis poc significatius. L'impost de construccions es manté en el 3,5%, tot i que s'estableixen més bonificacions en relació a la rehabilitació d'immobles situats al nucli antic o de més de 50 anys per la contractació de personal a l'atur i per la instal·lació d'energies renovables.
Es congelen la majoria de taxes i preus públics rebaixant el servei de menjador de la llar d'infants i s'ha afegit una bonificació del 50% als vehicles híbrids. Finalment, s'estableix una bonificació del 2% a tots aquells obligats tributaris que domiciliïn bancàriament els rebuts. Els grups de l'oposició, però, no s'han mostrat d'acord amb les ordenances fiscals que han presentat des de l'equip del govern. El portaveu d'Esquerra Republicana, Enric Marquès, ha criticat la manca d'accés que hi ha hagut a l'hora de demanar els informes que justifiquen aquests canvis en les taxes i tributs. A més, també ha remarcat les modificacions que s'haurien de fer en algunes de les ordenances.
Quan presentem les al·legacions, sí que amb una vista per sobre hi hauria algun punt, per exemple, que m'agradaria que tinguessin en compte o que reconsideressin, com per exemple treure la bonificació a tota la gent que no va poder arreglar el teulat per la pedregada. Ja sabem tots que ha passat un any, però en aquests moments també tots són conscients que hi ha comunitats de propietaris i inclús veïns de la Bisbal que encara no han pogut arreglar-ho, i no és perquè no vulguin, senzillament és perquè no devien estar assegurats, no els edificis, vull dir, ells no ho sé, i no han pogut, i en tot cas sí que posar una norma que no es fes d'ofici, sinó que es vigilés quan hi ha la, quan es presentin aquests pressupostos, que realment són per la pedregada, si convé deixar de bonificar el 100% per entrar dintre la legalitat de tot plegat i posar el 95%, no ho sé. Revisar aquesta primera voluntat de treure-ho, perquè realment el tema de la pedregada no està resolt. Jo més diria que hi ha entre un 15% i un 20% d'habitants de la Bisbal que encara no ho han resolt.
La portaveu de la CUP, Alba Solés, ha incidit també en la manca d'accés que hi ha hagut a l'hora de disposar els informes. A més, afegeix que, tot i l'estudi que volen impulsar des del consistori, és complicat complir amb el càlcul que es vol fer de la taxa d'escombraries en un futur. Amb dues formacions, Esquerra i la CUP, han votat en contra de les ordenances fiscals.
I el jutjat de Girona ha denegat el recurs municipal de Palamós en contra de la imatge d'un radar on hi apareix l'alcalde Lluís Puig Mariona.
La reclamació de l'Ajuntament anava en contra de la petició del magistrat del procediment, que sol·licitava al Servei Català de Trànsit la fotografia del radar que va multar l'exregidor de mobilitat Bartolomé, acompanyat de l'alcalde Lluís Puig. El recurs defensava també la preocupació de la protecció mediàtica de la nova imatge i que es pogués difondre mediàticament. La decisió final del jutge ha rebutjat la petició de l'Ajuntament, ja que la imatge és necessària per resoldre una demanda contenciosa d'un policia que va ser apartat del seu càrrec després que esclatés la polèmica de la imatge. La resolució també inclou que l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec de totes les despeses econòmiques del recurs.
I els Mossos d'Esquadra investiguen 8 robatoris que van tenir lloc al Baix Empordà les nits del 27 i 28 d'octubre. Un d'ells és una empresa de decoració i la resta, 7 establiments diferents.
La policia té constància de com a mínim 7 robatoris amb força en establiments i una empresa de decoració dels municipis de Pals, Fontanilles, Bellcaire d'Empordà, Verges i Jafre, del Baix Empordà. Segons ha pogut saber l'ACN, els lladres haurien entrat en diversos locals socials, restaurants i bars.
I els exregidors Pau Lledó i Marc Heres han presentat la Plataforma per la Mobilitat del Segle XXI a Palafrugell. Es tracta d'un espai de reflexió per impulsar un debat sobre com ha de ser la circulació de persones i vehicles pels carrers del municipi. Asseguren que aposten per continuar les accions que van impulsar el passat mandat i per proposar polítiques que no van poder dur a terme quan eren al govern per manca de temps. Ferran.
La plataforma es presenta com un punt de trobada per tractar la mobilitat a Palafrugell des d'un punt de vista local i comarcal. Aposten per un canvi de paradigma que tingui en compte el moviment de les persones amb criteris de seguretat, salut, sostenibilitat i eficiència.
Això és una de les primeres coses que volem trencar, aquesta mentalitat de centrar-ho en el cotxe, sinó amb les persones. La mobilitat del segle XXI és moure persones i posar les màximes facilitats possibles perquè cadascú pugui triar quina és la seva millor manera de desplaçar-se segons el moment, que pot ser a peu, pot ser en cotxe, pot ser en bicicleta, pot ser amb tren tram, si és que n'hi arriba bé.
A la Frugilla es pot fer caminant en 30 minuts. 30 minuts pots escoltar un podcast, pots fer una trucada. Per tant, entenem que el poble s'ha seguit transformant i entenem també doncs, que, bé, que no és fàcil la situació, però que hem d'intentar fer un poble més amable.
Pel que fa al transport públic, admeten que la prioritat és connectar els diversos nuclis i defensen que cal fer una bona connexió a peu i en bicicleta entre els barris.
Fa falta un transport que connecti els nuclis. I els barris s'ha d'estudiar molt bé com, per què. Com ha dit en Pau, Palafrugell, en 30 minuts el camines, però és que és en menys. És un moment, és un sospir, és un moment també per aprofitar, per badar, per contemplar com és el teu poble.
El que cal és garantir que els barris estiguin ben interconnectats. És indigne que, per exemple, si tots tenim la imatge, el carrer de la Garriga estigui dividit en un carrer de plataforma única i també estigui dividit en un carrer on les voreres són ínfimes. Ínfimes, estem parlant de 75 centímetres.
En canvi, creuen que no s'ha de potenciar la mobilitat en cotxe directament entre els barris, sinó apostar pel model de rondes que envoltin el municipi.
Que ciutats com, si no recordo malament, Bruges o Gant, a Bèlgica, estan fent, estan alliberant el centre de la ciutat de la mobilitat de pas i estan fent que entre barris no hi hagi una comunicació amb cotxe directe, sinó que hagis de sortir la ronda i tornar a entrar.
Lledó va ser regidor de mobilitat i Heres va ser el responsable de medi ambient durant el mandat de 2019 a 2023.
Asseguren que es plantegen aquesta plataforma com una continuació de les polítiques que van engegar aleshores.
El que va ser, bàsicament, accions no gens fàcils. Nosaltres segurament no vam saber explicar o no vam saber aprofundir en tot el que volíem fer, perquè al final hi havia moltes accions pendents i vam prioritzar fer-les i explicar-les potser no tan bé com havien d'haver explicat. Per tant, escolteu, la feina segueix també des de fora de l'Ajuntament en diferents àmbits.
Ara volen obrir un període per teixir aliances amb les forces polítiques de l'actual consistori. Lledó, recordem-ho, és militant d'Esquerra Republicana, partit de l'oposició, i Eres és membre de Som Gent del Poble, partit de govern.
I la comunitat de religioses que gestionava l'asil Nostra Senyora de Montserrat ha traspassat l'entitat a una empresa privada. Aquest mes d'octubre, el grup de monges de les Germanetes dels Ancians Desemparats, que fins ara s'encarregava de l'asil, ha deixat Palafrugell. La setmana passada, una representació de l'Ajuntament de Palafrugell amb l'alcalde Juli Fernández i altres regidores van visitar l'asil per acomiadar les religioses i agrair-los la feina feta al llarg de tots aquests anys, tenint cura de la gent gran del municipi.
L'asil Nostra Senyora de Montserrat va ser creat l'any 1897 per la comunitat religiosa Germanetes dels Ancians Desemparats, congregació fundada per Teresa Forner. L'asil està situat en un edifici d'estil neoclàssic eclèctic que va ser construït amb els béns que havia donat l'empresari Esteve Casadevall. Amb el pas dels anys, l'asil es va ampliar amb algunes de les cases del voltant, entre les quals figura una sessió de la família Bordes. El resultat va ser un complex residencial amb una capella, una cuina menjador, diverses dependències i un tros de terra, amb un pou on les religioses cultivaven un hort i tenien bestiar. La tasca de les germanes ha consistit sempre a atendre ancians del poble i de la rodalia, i la seva activitat ha estat respectada i recolzada, fins i tot, durant la Guerra Civil pel fet de tractar-se d'una assistència social. El centre té capacitat per atendre unes 70 persones, de les que fins ara en tenien cura 7 germanes que formen la congregació, a més del personal extern que hi treballa.
I les instal·lacions de l'INEF Barcelona van acollir el passat 30 d'octubre al vespre l'acte Arrels Esportives, amb el qual la Generalitat homenatja els clubs i les federacions que enguany celebren 50, 75, 100 i 125 anys des de la seva constitució, contribuint a la promoció i al creixement de l'esport de Catalunya. Paula.
L'entitat amb més veterania de les presents a l'acte va ser el Palamós Club Futbol, el club degà del futbol català, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Fundat per Gaspar Mates l'any 1898, el Palamós Club Futbol és el club amb més antiguitat a Catalunya i el segon més antic a l'Estat. A principis de la dècada dels 90, el Palamós va arribar al seu millor moment esportiu. La temporada de 1989-1990 va debutar a la segona divisió, on va estar 6 temporades consecutives, convertint-se en l'equip revelació de la categoria. L'acte Arrels Esportives va ser encapçalat pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que va destacar l'esforç, la constància, la perseverància, el treball en equip i l'esperit de superació de les entitats homenatjades i de l'esport català en general.
I aquest dijous 2 de novembre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, a l'antic hospital, la inauguració de l'exposició temporal L'art d'un metge de poble, en deute amb el metge rural. Aquesta inauguració coincideix amb el 120è aniversari del naixement del doctor Martí Casals. Per parlar-nos una mica d'aquesta exposició, ens visita el primer tinent d'alcalde i regidor de Patrimoni Cultural, el senyor Josep Malsí Muñoz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li quins elements podrem trobar en aquesta exposició que inauguren justament avui.
Bé, l'exposició està plantejada per mostrar els elements més significatius de la vida del metge rural, en aquest cas del doctor Martí Casals, per tal de visualitzar quina era la seva tasca. Més que objectes, el que hi ha és la valoració de la seva feina i la seva repercussió real en famílies, en persones, doncs, que vivien en aquest cas, doncs, bàsicament a la Vall d'Aro.
I, esclar, cal recordar que fins a l'arribada del turisme, aquesta zona de la Vall d'Aro era una zona que estava dedicada principalment als oficis, als conreus, la pesca, també fàbriques de suro. Esclar, quin era el paper d'aquests metges rurals? Com es desenvolupaven a la zona? Com treballaven? Perquè, esclar, entenc que no és la mateixa feina que tenim actualment amb els metges que ens atenen avui dia.
Evidentment, la tasca que realitzen els, en aquest cas els metges en els centres d'atenció primària no té res a veure amb el que feien el metge d'un territori que havia de fer front a totes les necessitats i a tots els desplaçaments. No, tot, imagineu-vos que el metge Martí Casals, doncs, que tenia la seva consulta a Sant Feliu, doncs, s'havia de desplaçar a Santa Cristina, s'havia de desplaçar a Castellplatja d'Aro, a Romanyà, el que en aquella època era Fanals, i això volia dir que participava de la vida de les persones que en allà doncs, no tenien altra sortida que comptar amb la seva ajuda quan hi havia problemes de salut. El seu desplaçament, doncs, evidentment, fins i tot a peu o doncs, amb una petita moto per poder-se desplaçar. Això era una situació realment totalment diferent a la d'ara. I després, amb el tema dels ingressos, ho explica en aquest cas el seu fill, en molts de casos, eren retribucions en espècie. És a dir, que les famílies doncs, pagaven amb el que tenien. Doncs, si tenien un petit hort, doncs, amb material de l'hort.
Uh-huh. O sigui, totalment diferent de la situació que vivim ara. Clar, una de les una de les característiques d'aquesta exposició és que és una exposició itinerant. A part de Sant Feliu, on més la podrem veure? Perquè entenc que avui la podrem veure aquí a la zona de l'antic hospital on es troba situat ara mateix el Museu d'Història de Sant Feliu, però entenc que anirà viatjant per altres municipis.
Sí, la idea de l'exposició és que sigui itinerant i és així perquè el llegat del metge rural que va fer la família Casals, en aquest cas està gestionada per una comunitat de municipis que integrem Sant Feliu de Guíxols, i perdoneu que ens posem a davant, Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro i S'Agaró, entre els tres municipis tindrem la itinerància. I després, atesa les característiques de l'exposició, doncs veurem si podem sortir de lo que és a l'àmbit de la comunitat, perquè, al cap i a la fi, aquestes experiències pues, es reproduïen arreu de Catalunya i això potser creiem que serà interessant traslladar-ho a altres municipis que d'una manera o altra també vivien amb els seus metges doncs, aquest tipus d'experiència. Per tant, la idea és que comencem a Sant Feliu de Guíxols i després itinerant d'entrada per Santa Cristina i per Castell d'Aro.
Uh-huh. I estàvem parlant del doctor Martí Casals, que és el seu 20è aniversari de naixement. Esclar, què va suposar una figura com aquest metge per municipis com la Vall d'Aro i també Sant Feliu de Guíxols, en una època on per exemple, l'accés a la medicina no era senzill, no és tan senzill com ara, que anem al CAP i ens atenen.
Sí, com tu molt bé dius, era una situació totalment diferent i el que era important era el coneixement transversal que havien de tenir aquestes persones. O sigui, ells eren persones formades però que després havien d'aplicar els seus coneixements a tots els possibles problemes de salut que hi poguessin haver-hi. I el bo que tenien aquestes persones que es van dedicar a la medicina en èpoques complicades era que era una, la seva voluntat, no? Que no hi havia cap afany ni d'investigació, ni afany de lucre, sinó afany de servir. No? I això era la seva gran virtut, és aquesta, no? La seva capacitat de servir, en aquest cas, a la ciutadania, una ciutadania que tampoc estava vivint els millors moments. I en èpoques, realment, que els mitjans que hi havia per temes de salut doncs moltes vegades passaven per remeis casolans, no? Que moltes vegades haurem vist, no? Que els metges doncs, receptaven, doncs, herbes de bosc, encara en algun cas us fem servir, no?
Sí, oi tant. I, clar, comentàvem que és una exposició itinerant, que també és de producció pròpia. Ha estat complicat crear tota aquesta exposició i també coordinar-ho, entenc, amb altres ajuntaments per mirar d'instal·lar-ho en diferents sales dels altres municipis?
Bé, sobretot el que és important per la base de l'exposició és el llegat que en el seu moment va fer la família Casals a l'Ajuntament, que ja havia tingut doncs, espais d'exposició tant en el monestir com ara últimament en l'antic hospital. Per tant, tenim la sort del llegat, i el llegat això ens permet tenir peces, ens permet tenir documentació, i el que hem fet ara és buscar una fórmula expositiva que sigui el més lleugera possible per fer aquesta itinerància. I aquí, doncs, evidentment, hi han hagut de participar doncs, els tècnics i les tècniques dels tres ajuntaments, així com l'empresa que ens ha dissenyat el model d'exposició que hem fet. I això l'ha fet doncs, el màxim de lleugera possible, per sobretot per això, per la itinerància, i amb la voluntat de deixar constància que la feina que feia Martí Casals, la feina que feien altres metges en l'àmbit rural, doncs no ho podem perdre de vista.
I, clar, jo, quantes peces consta de medicina, entenc, el llegat que els van donar des de la, des de la família del doctor Casals, perquè, clar, estem parlant d'aquesta exposició...
Sí,
clar.
Sí.
Doncs...
Són centenars de peces, per això, cal, per això deia que jo ha calgut fer una síntesi, diguéssim, no? del que hi ha, però el que és el més important, que està el llegat, doncs, evidentment, està conservat, està protegit, però el que convé és que no es perdi la imatge aquesta, no? el sentit que tenia en aquell moment i la nostra voluntat, com a, en aquest cas com a comunitat i en el cas nostre local, com a Museu d'Història i Àrea de Patrimoni Cultural, doncs és deixar constància d'aquests fets, no? I deixar-los amb el màxim de difusió possible.
I per anar acabant ja, durant els últims anys doncs hi ha una funció de reactivació de la cultura, també de l'activitat museística a Sant Feliu. Esclar, com ho estan treballant això des del consistori? Perquè, esclar, una de les apostes és, que estan fent des del seu govern és el Museu Thyssen, però tot i això també s'estan treballant altres espais museístics. Clar, com s'està coordinant tot això?
Bé, com molt bé dius, hi ha un objectiu, en aquest cas de ciutat, que és el Museu Carmen Thyssen, però el que també hem fet en els últims anys és treballar a fons el projecte de el patrimoni cultural. Patrimoni cultural que la nostra idea és que sigui el màxim d'atractiu i que sigui el màxim d'accessible. I com ho hem fet això? Doncs d'entrada la seu del Museu d'Història, doncs la centralitzarem o la centralitzem en l'antic hospital, amb la qual cosa això ja ens permet tenir uns nous espais que, a més, a hores d'ara, amb l'exposició d'una societat canviant que vam inaugurar doncs, aquest estiu, ja s'està veient una nova versió, no?, del que entenem com a difusió del patrimoni cultural, i el que tenim in mente és que les diferents peces de patrimoni cultural estiguin lligades i es pugui difondre. Estem en aquests moments doncs treballant al màxim de treure el màxim de rendiment del salvament, de tot el tema que tenim de guerra civil, del patrimoni, per exemple, de Rafael Masó, que està ara té a la casa que era l'antiga seu de la Caixa a la Rambla, doncs que tenim l'oficina de turisme, en el lloc, un lloc en el qual ja hem identificat que és de que quan visites allò pots reconèixer, perquè hi ha la informació adequada que és una obra de Masó. Per tant, estem creant uns circuits, estem creant tota una sèrie d'elements que ens permetran entendre que el nostre patrimoni és la ciutat. I, per tant, doncs, el trepitjar la ciutat ens permetrà conèixer el nostre passat.
Doncs deixem això apuntat i també recordem que és avui a les 5 de la tarda quan s'inaugura aquesta exposició sobre la funció dels metges rurals a la nostra zona, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Moltíssimes gràcies per la visita al Supermatí, senyor Muñoz, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i esteu convidats a visitar les dues exposicions que en aquest moment hi haurà a l'antic hospital.
Oh, i tant, ja vindrem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I com cada dijous parlarem de sèries, pel·lícules i estrenes amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Maria? Com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé. Una mica nerviosa, he de confessar.
Oh, no passa res, no passa res. Ho farem fàcil, això, ja veuràs.
Home, jo, amb totes les estrenes de Halloween que hi ha hagut aquesta setmana... Jo estava una mica preocupada perquè les sèries de por fan una mica de respecte.
I pel·lícules n'hem tingut una carretada ja des de principis d'octubre fins avui. I és curiós, perquè arriba el dia 1 i comencen ja les pel·lis de Nadal a tot arreu.
Ostres, això també és veritat, eh? Ja Antena 3 i canals d'aquests ja se n'han començat a veure anunciades, no?
Sí, sí, sí. Jo tinc un amic que diu que s'estan fusionant tres festes, no? És a dir, seria el Halloween... Als Estats Units tenen l'Acció de Gràcies i el Nadal, o sigui, les tres festes ja s'estan convertint en una sola.
Això és una mica exagerat, no? Potser.
Sí, sí, una mica, però és veritat que la tendència va una mica cada vegada celebrar més abans i aleshores s'acaben trepitjant unes amb les altres.
Doncs no ho sé si aquesta tendència d'anar fusionant festes es coincideix una mica amb el tema de les estrenes per aquesta setmana, però crec que encara tenim material de Halloween, no?
Sí, jo diria que és ja l'última, no, és la que ens arriba aquí, perquè potser les altres s'ha estrenat als Estats Units i aquí arribaran una mica més tard. A més, en tenim una que precisament va en aquesta línia de la fusió, que aquí es dirà Black Friday, que s'estem a final de mes.
Mira,
però ja en parlarem.
El Black Friday. Ostres, no me'n recordava. És que hi ha tantes festes americanes que les acabem traslladant aquí que a vegades crea una mica de confusió.
Sí, 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 jo ja aviat celebrarem l'Acció de Gràcies aquí i comprarem el gall d'indi d'aquí 4 dies, ja veuràs.
Jo crec que amb el Nadal en tinc prou, eh? Doncs sí. Aquesta setmana, com comentàvem, ve carregada d'estrenes i de novetats a cinemes i a les diverses plataformes, no?
Doncs bé, si vols, sí, comencem per la primera, que és aquesta última que quedava així del Halloween als Estats Units, que ho ha petat en taquilla americana, que es diu Five Nights at Freddy's.
Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available.
Yes. The security guard.
I will take anything.
Clar, parla de security guard. Pels qui no ho coneixen anglès, és guàrdia de seguretat de nit. Vull dir, ja fa una mica de canguelo, no?
Sí, sí, la veritat, això està basat en un videojoc. És bastant curiós perquè ningú diria que una pel·lícula d'aquestes característiques es pugui crear, estigui basada en un videojoc, però realment és així. És un videojoc del 2014 i en aquest cas n'han fet una pel·lícula en la qual ens trobem un guarda de seguretat que l'interpreta el Joe Hutcherson, que durant la nit ha d'anar... Exacte, el mateix actor. Doncs durant la nit ha de vigilar un centre... un antic centre comercial que està com clausurat i que les grans estrelles eren uns animatrònics que tenien forma d'animal, que ballaven i entretenien a la mainada en aquests aniversaris, no? Aquests locals que fan aniversaris per nens i coses d'aquestes.
Jo estic mirant el tràiler i de debò que m'està entrant un malestar de dir, ostres, fa por.
Sí, la pel·li el que té és que té una bona atmosfera. Realment els monstres aquests, doncs, són una mica creepies, no? És a dir, perquè són uns monstres infantils, però tenen una cosa que, saps, que no acaba de rotllar. Però la pel·lícula es queda molt a mitges de tot.
Ah, sí? Ostres.
És a dir, sí, no acaba de fer del tot por, és molt lenta, li falta una mica de ritme i sobretot li falta molta festa. És a dir, és una pel·lícula en què aquí de gore i de sang i fetge i d'aquestes coses, o sigui, aparta la càmera, no es veu. Això també explica perquè ha estat un gran èxit als Estats Units, perquè l'ha vist molta gent i no hi ha discriminació d'edat, no? És a dir, ha pogut anar tothom a veure la pel·lícula i, clar, això fa que li tregui també molta part de la gràcia que hagués pogut tenir, que és convertir-se en una bogeria i una mica de diversió. Però no.
Jo, per exemple, recordo, no ho sé, Chucky, films d'aquests de terror que es fan realment por. Clar. I que es veu com treuen la sang, el fetge i més coses.
Chucky és una festa, Chucky és divertidíssima. O sigui, ara estan fent una sèrie de Chucky que és una absoluta meravella. Imagina't. I això, sí, l'actiu allà matant gent i a més, vull dir, es veu tot en la càmera. És una festa, és una diversió. Això és justament el que li falta a aquesta pel·lícula, que t'ho està demanant, però mai ho fa.
Llàstima, llàstima. No ho sé, si vols, saltem a l'altra estrena que hi ha al cinema, que se n'ha parlat moltíssim, perquè jo n'he sentit a parlar moltíssim i tampoc sóc una gran entesa en sèries, estrenes i cinema.
Sí, i és una figura, un còmic que més o menys tothom coneix, no sé si potser les últimes generacions menys, però aquells que érem nens, als anys 80, sí que el recordem molt.
Vull dir, jo el recordo, perquè el recordo de veure a TV3, però jo tinc 25 anys, en recuperacions de programes de fa, doncs, uns quants anys.
Sí, jo clar, jo tinc alguns més i recordo de petit allò, als anys 80, veure-la a la tele. Bé, parlem de la peli, no? Va,
exacte.
No l'hem dit el títol encara, que és Saben aquell.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento.
Se'l nota molt content, eh?
Sí. Ell era així, era l'Eugenio, per mi un dels millors còmics que hem tingut aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona, on feia ell les actuacions. I bàsicament la pel·lícula que ha dirigit el David Trueba i interpreta el David Verdaguer ens explica els primers anys de la carrera d'Eugenio, és a dir, com s'inventen aquest personatge entre ell i la seva dona Conxita, que tenien un duo musical que era Els Dos. Aleshores, ella durant una absència de dues setmanes li diu, tu continua fent el show però tu sol, i ella el que fa doncs és això, sentar-se d'anar al públic i començar a fer acudits, i és un èxit brutal, i a partir d'aquí comencen entre Els Dos a construir aquest personatge, com ara amb el tràiler ho dèiem, no? Aquestes ulleres
sí, de
fosques,
pasta, sí.
Exacte, sempre doncs tot vestit de negre, la camisa negra, el paquet de tabac negre que també bevia, que també doncs fumava, i el got aquest de tubo.
Sí.
Vés a saber quina beguda hi havia.
Sí, exacte. No, és una... Jo la veritat que no el tinc de record d'infància, però tot i així connecto ja amb el tràiler i una mica amb la pel·lícula. No sé si aquesta és la sensació que ens vol donar.
Sí, a més, bé, qui no ha escoltat un acudit d'Eugenio? I la manera que ell els explicava d'aquest posat seriós, o sigui, clar, era un contrast amb la broma, que això funcionava perfectament bé. És un còmic irrepetible, és a dir, que no n'hi ha hagut mai cap més com ell. Va ser un èxit fulgurant. En la seva època es feien cintes de caset, la gent les comprava, que eren enregistraments que ell feia doncs, en aquests locals... Sí, era una cosa, i llavors sí, TV3 doncs el van poder veure també en directe explicant un munt d'acudits.
I les estrenes de cinema no acaben aquí, perquè, per exemple, en tenim una altra, no?
En tenim una altra també forta, i aquesta podria fins i tot anar a temporada dels Oscars, que es diu Vides Passades.
There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
Això té pinta de pel·li, aquestes romàntiques.
Correcte. Mica, no? Exacte, comèdia romàntica i una mica per reivindicar l'amor en situacions diferents. Explico una mica, això és una coproducció entre Estats Units i Corea.
Ostres.
I està dirigida per Selin Song, que debuta com a directora en aquesta pel·lícula. La distribueix A24, que és una de les... la productora sinònim de cinema independent als Estats Units. I és una història humana i d'aquelles que molts potser hem viscut en alguns moments de les nostres vides, no? En aquest cas es tracta de dos amics de la infantesa, que són la Nora i el Hae-sung, que vivien a Corea. Ella... doncs la seva família se'n va mudar cap a Canadà i molts anys després acaben coincidint a Nova York. Ella està estudiant teatre i contacten online i des de... bueno, hi ha una visita d'ella en allà i s'acaben trobant, no?
Ostres.
Però ella ja té parella, vull dir, ella ja té una vida muntada, no? I ell simplement vol retrobar-se amb aquell amor de que quan tenien 10 anys, no, aquella connexió especial que tenien.
Sí.
I Sí, veurem, no explico més, no explico més, però...
Sí, però té pinta que aquesta, bueno, almenys com treballa en l'amor a Corea, és un pèl diferent de la visió que potser tenim aquí o als Estats Units, i crec que també és bo veure aquest altres tipus d'amor, no?
Sí, i a més és una pel·lícula que també vol ser positiva en quant a l'amor, no? És a dir, no és una pel·lícula que vulgui caure en drama ni caure en històries rares, no? O crear situacions, simplement deixar portar i com seria una situació com aquesta si ens passés a qualsevol de nosaltres, no?
O sigui, una mica més normal. Un amor més normal.
Sí. Vull dir, ella té parella i tal, vull dir, no el deixarà amb ell els 5 minuts.
Exacte. Que a vegades és el que passa, en aquest tipus de pel·lícules.
Sí, a fi al cap és una persona que es van veure, o sigui, es coneixen de quan tenien 10 anys, vull dir, ara ja en tenen 20, entre 25 i 30 tots dos, aleshores... Saps què vull dir? Vull dir, ni es coneixen. Al final són dos desconeguts.
Sí, sí. I, clar, i ara passem una mica a parlar de sèries, perquè també hi ha estrenes.
Sí, sí, una estrena forta, que arriba a Sky Showtime a partir de demà divendres, que és Frasier. About the city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape. Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi. You are the classic everyman. Aquesta té pinta d'humor, vull dir... Sí, Frasier...
Sí,
a Frasier riurem. A veure, posem un antecedents perquè, clar, Kelsey Grammer porta gairebé 40 anys interpretant el personatge de Frasier. Sí, Frasier ja és un personatge que existia. Primer va començar com a un secundari de la sèrie Cheers, que és una de les sèries més populars, aquella del bar, no?
Sí.
I tot això, que protagonitzava el Son.
Sí, exacte.
Que va durar 11 temporades i es va emetre entre el 82 i el 93. I d'allà llavors va haver-hi un spin-off que va ser Frasier, una sèrie sobre el que era el psiquiatre aquest que regentava el bar. Frasier va tenir també 11 temporades més, que es van emetre entre el 1993 i el 2004.
O sigui, és una sèrie que també va triomfar, vull dir, 11 temporades.
Bueno, era boníssima. Ara està havent-hi una revifada del Frasier original, perquè Sky Showtime ha penjat les 11 temporades de Frasier, i la gent l'està tornant a veure, o gent que no l'havia vist l'està veient per primera vegada.
Ostres.
I l'està redescobrint.
Jo crec que l'hauré de descobrir perquè no ho havia vist mai, i és un tipus de sèrie que jo crec que em pot arribar a agradar. La sèrie és així de 20 minutets, allò ràpid i graciosa.
Sí, sí.
I
a més, venint del món de la ràdio, l'original segur que t'agrada, perquè ell era un psiquiatre, però feia programa de ràdio i donava els consells a pacients que el trucaven des del programa de ràdio.
Mira, potser podríem començar a fer això també.
Estaria bé. I en aquesta nova sèrie canvia, diguéssim, una mica l'entorn, de Seattle s'entorn a Boston, i a partir d'aquí, doncs, tota una sèrie de nous secundaris que l'acompanyaran en aquesta aventura.
No sé si ens dona temps a fer un repàs ràpid a l'última estrena.
Doncs va, intentem-ho. Parlem d'Invencible. We all remember that day. For some, the pain will never fade.
When I was a kid, I always wanted to be my dad. Forta, eh?
Sí. Això és una sèrie d'animació, però no és per nens. O sigui, és una sèrie extremadament violenta. Amb un dibuix animat... diguéssim, en 2D, no és animació digital ni res. És la segona temporada, la que s'estrena ara. Està basada en un còmic del mateix títol, Invincible, que està escrit per Robert Kirkman, que és el mateix que va fer de Walking Dead. I és una sèrie molt bona, molt bona. Ara ja tenim moltes ganes, perquè han trigat 2 anys a arribar a aquesta segona temporada. És molt fidel al còmic, i és la història d'un fill que el seu pare també és un superheroi que defensa la Terra. Té un punt una mica de Boys, però en dibuixos animats, i ell per això és un nano de molt bon cor. I s'haurà d'enfrontar potser contra una mica de brutícia generada pel seu pare a la Terra, que pertany a una raça que vol conquerir el nostre planeta.
Home, estic veient aquí el tràiler i és bastant violent, no és gaire per nens, diguéssim.
No, és molt violenta. Té escenes realment...
crues.
Que, o sigui, si les veiessis amb imatge real, seria molt, molt bèstia, no? Ja ho sona en animació, perquè aquí tampoc escatimen en sang i coses, eh?
No, exacte.
Però està molt i molt bé la sèrie, com tracta els personatges.
Doncs deixem totes aquestes recomanacions fetes, aquestes estrenes que podem començar a veure a finals d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Ignasi, i que vagi molt i molt bé.
Doncs tornem la setmana que ve. Una abraçada, adeu-siau.
Matí de dijous amb vent de component sud-oest que pot superar els 70 km per hora. Provocarà mala mar amb onades que poden superar els 4 metres. La nuvolositat s'anirà incrementant al llarg del matí amb l'arribada d'un sistema frontal cap al migdia, que potser associada a pluja, en general poc abundant i en forma de ruixats entre migdia i tarda. Temperatura màxima entre 22 i 24 graus, però la propera nit serà freda, especialment en zones arrecerades del vent, on el termòmetre baixarà dels 6 graus. Demà cel amb alguns intervals de núvols i matí especialment fred amb una temperatura